Perquè volem explicar, o que ens expliqui sobretot el Jordi Creus, la història del futbolí. La història del futbolí es va inventar a on? Montserrat?
Es va inventar a Montserrat.
Parlàvem de Montserrat la setmana passada.
La setmana passada dels nazis a Montserrat, avui parlem del futbolí a Montserrat.
El va inventar un nazi?
No, el va inventar un republicà comunista.
Doncs comencem per aquest senyor, Alejandro Finisterre.
Alejandro Finisterre.
Qui era?
Mira, Alejandro Finisterre en realitat és el seu nom, no és el seu nom real. El seu nom real és Alejandro Campos Ramírez, tot i que posteriorment amb la seva vida seria conegut amb el nom a tot arreu d'Alejandro Finisterre. Per què Alejandro Finisterre? Doncs molt senzill, perquè va néixer a Finisterre, a Fisterra, a la punta més occidental de Galícia, l'any 1920. Era fill d'un fabricant de sabates, era un nen aplicat amb els estudis, un nen que també era molt bon esportista, era molt bon futbolista. Ell deia que jugava molt bé tota la banda dreta, tant com a lateral com a extrem. Va marxar del seu poble natal, es va desplaçar a Madrid per estudiar, va combinar l'esport amb el conreu de la poesia, del teatre, i efectivament l'esport favorit per ell era el futbol, que era un esport ja molt seguit en aquella època. Lamentablement, amb 17 anys, una desgràcia li va truncar definitivament la seva carrera com a esportista.
Es va quedar lesionat de per vida.
Es va quedar lesionat de per vida a causa de que estem parlant de l'any 1936, del novembre, guerra civil, per tant. Madrid va ser durament bombardejada per les forces franquistes i la casa on vivia Alejandro Finisterre va resultar destruïda. Ell va quedar sepultat amb les restes de la casa, va quedar ferit greu i va ser traslladat primer a València i després a la colònia Rius, a prop de Montserrat, per tal de recuperar d'unes ferides que li van impossibilitar per sempre més de caminar amb normalitat. És a dir, ell va quedar coix arran d'aquest bombardeig i, òbviament, no va poder continuar jugant al futbol mai més.
I suposo que devia estar moltes hores sense fer res, recuperant-se.
Clar, ell a la colònia Rius, ell recordava doncs, que estava moltes hores, efectivament, sense fer res, recuperant-se, mirant els nens sans o els adolescents sans com jugaven a futbol.
Quina ràbia,
Sí, i ell era un cervell inquiet i inventant coses. T'agradaria saber quin va ser el primer invent que ell va fer a Montserrat?
Sí.
Doncs mira, una de les seues ocupacions era anar passant els fulls, una feina distreta, realment, anar passant els fulls d'una persona que tocava el piano, que feia concerts de piano, doncs anar-li passant els fulls de la partitura. A causa d'una barreja de mandra i vergonya, va dir, hòstia, aquí, sobretot els concerts que hi havia més gent, li feia molta cosa de fer aquest paper tan trist, diguéssim, d'haver de passar els fulls, i va inventar el passafulls mecànic. És a dir, va inventar un prototip que funcionava amb unes pinces mòbils que es movien, s'accionaven amb un pedal situat a l'alçada del peu i anaven movent les fulles i passant les fulles de la partitura. I és un prototip que va funcionar amb èxit perquè, posteriorment, més perfeccionat, als anys 40 se'n va fabricar milers a França. És a dir, era un bon...
Amb el seu model original?
Amb el seu model, sí.
A partir
del seu model. Però, clar, diguéssim que el passafulls mecànic no va ser el seu invent més important.
Però tampoc ha arrelat, no, això? Vull dir, perquè no, segueix havent-hi...
No ha arrelat. Jo havia vist, alguna vegada...
Potser fer la soroll o què?
Potser no acaba de funcionar bé, però sí que és un model que, com et dic, als anys 40 a França va tenir el seu èxit.
Val. I aquest era el primer, la primera idea que va tenir molt jove, no?, per tenir idees. I després ja va ser el futbolí?
Sí, ell era un cervell inquiet, O sigui, ell va inventar el futbolí i va inventar un futbolí que podríem parlar aquí. I quina tàctica, o sigui, com va ordenar els jugadors? Doncs mira com va canviant les èpoques. Era una tàctica de dos defenses, tres centrecampistes i cinc davanters.
O sigui, noi, molt agosarat aquesta alineació.
Era el futbol que es jugava a l'època. Posteriorment, els futbolins posteriors van anar adaptant-se a les noves realitats, al 3-3-4, al 4-3-3, que segurament és el que hem jugat nosaltres més, no?
Jo diria que futbolins. És més 3-4-3, no?
3, sí,
el davant 3, el mig 4 i el darrere 3, diria, és el que a mi em ve més al cap.
Sí, segurament sí. Jo havia vist...
Potser 4 davant. 4 davant?
4
Joder?
Davant.
3 davant? Què dius? 3 o no 4? Tu, 4. 4-3-3.
4-3-3.
Val.
4-3-3.
Sí, pot ser, no.
N'hi havia hagut fins i tot de 3-5-2, de futbolins, tot i que se n'ha vist menys. Clar, el que seria impossible és utilitzar ara mateix tàctiques de determinats equips actuals, perquè hauríem de tenir un futbolín que s'enfrontaria un porter i 10 defenses contra un porter i 10 defenses. Això seria impossible de jugar al futbolín en aquestes condicions.
El Sapiens, vosaltres vau parlar amb ell, oi?
Amb ell, sí. El vam localitzar l'any 2005... a Zamora, on vivia en aquell moment, vam tenir la sort de parlar amb ells, i ell va explicar doncs, com se li va ocórrer d'inventar això del futbolí, perquè és el primer, ostres, com t'inventes el futbolí, és
clar,
que és fàcil, no? Ell diu, va explicar això, de que veia molt els nens ferits, que miraven amb...
Espera, el sentim, perquè hi ha un arxiu de BTV que recuperem per sentir a Alejandro Finisterre.
Los niños que estaban mutilados veían con pena cómo jugaban los que estaban bien, ¿no? Y como yo además estaba cojo, tenía mucha afición por el tenis de mesa, me dijo, ya que un tenis de mesa, ¿por qué no un juego de mesa? Y es, hice un plano para que le diera un carpintero vasco que estaba allí refugiado, Francisco Javier Altuna, pero claro, se necesitaban barras, se necesitaban pues otras para un cristal biselado para el campo, y eso claro no existía en Monistrol. Entonces él se la agenció para comprar unas cosas en Barcelona, otras en La Puda, por ejemplo, me recuerdo, porque pero cuando todo se armó en Olesa de Montserrat, o sea, todo ya armado.
Sí, 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 existeix el tenis taula, i això ho recollim de la revista Sapiens, explica una mica el mateix. Diu, les barres eren de ferro, la pilota de suro aglomerat. Els jugadors eren de fusta de boix i un equip tenia els colors naturals de la fusta i l'altre anava tenyit de negre. No era ni Barça-Madrid, sí, ni res, eh?
No, en aquell moment no.
Quan es feia un gol, la pilota sortia per sota, però per jugar-hi no calia posar-hi cap moneda. És a dir, que sortia disparada i l'havies d'anar a recollir. El resultat a la colònia va ser espectacular, fins al punt que hi havia llargues cues per jugar-hi. Sí, va ser el primer futbolín d'aquell de bar de posar una moneda, va ser allà, eh? Poc després d'inventar-lo, a començaments del 37, el vaig patentar.
Sí, sí, ella va patentar.
Clar, clar, i a partir d'aquí s'ha escampat per tot arreu.
Imagina quina emoció anar a patentar el futbolín. Sí. Dir, no, mira, porto una cosa...
I clar, però no saps mai si tindrà
devien,
èxit o no.
Clar, potser el devien mirar com ets un boig, aquest mamotreto, ningú el voldrà a casa seva...
No.
Mira.
Però realment, pobre Alejandro Finisterre li va servir de ben poca cosa la patent.
No.
Per què?
Ell quan va marxar, o sigui, ell era, com us he dit abans, era comunista, era simpatitzant del Partit Obrer d'Unificació Marxista, del PUM, va haver de marxar cap a l'exili, i va posar a dins de la motxilla que ell s'emportava, va posar dues obres de teatre que havia escrit, perquè era un home doncs, que escrivia poesia, que escrivia teatre, una llauna de sardines per poder menjar, i la patent. I va marxar caminant pels Pirineus. Va agafar una tempesta, i al final, quan va arribar a lloc, la bossa, tot el que tenia la bossa, s'havia convertit tot el paper en una argamassa. No va poder aprofitar ni les obres de teatre, ni tampoc va poder aprofitar mai la patent del futbol.
No m'ho diguis, però tu pots anar després a l'oficina i dir, posi'm una còpia d'això.
Sí, però imagina't tu, després de la Guerra Civil, clar. Un republicà exiliat que n'és a...
Clar. Quina vida més diferent, si això ho fa 10 anys abans, o igual, potser, no ho sé, en ple franquisme fins i tot.
Exacte, li hauria pogut canviar la vida radicalment, perquè realment el futbolí és un invent que està per tot el món.
Per tant, tots els futbolins que ara veiem són còpies d'aquells primers que ell va fer?
Hi ha hagut més gent que s'atribueix també l'invent del futbolí, però realment sí que molts dels que veiem, i molts dels que hi va haver, sobretot a molts llocs del món, per exemple a l'Argentina, o a Guatemala o a Mèxic, surten de la idea original de Finisterre.
Perquè ell on es va exiliar?
Ell es va exiliar primer a França, va estar 10 anys a França, on va fer d'editor, va fer de poeta, i després se'n va anar a viure a Guatemala l'any 1952, i allà va continuar inventant coses i també fabricant futbolins. A Guatemala va perfeccionar molt el seu invent, va fer uns futbolins amb barres d'acer suec i amb fusta de Santa Maria, que diuen els experts que és una de les més fines del món, una de les millors fustes, i precisament d'aquella època Finisterre em recorda molt de carinyo les seues partides de futbolí
amb qui?
Amb el revolucionari argentí Ernesto Che Guevara al Centre Republicà Espanyol de Guatemala.
¿Cómo te quedas? Voy a hacer una partidita con el Che.
Con el Che.
Claro, llegó allí Che Guevara con Hilda Gadea, con su compañera, y todo el mundo recalaba en el Centro Republicano Español. El que estaba más allí era Hilda, ¿no? Y que jugaba muy bien, mejor que el Che.
No ho pot dir tothom, que hagi jugat una partida de futbolí amb el Che.
No, i fa gràcia dir que no era un bon jugador de futbolí el Che, el que diu Finisterre.
No, jo soc molt
devia ser, imagina't, ell era bo?
Finisterre? Ell deia
havia
que
de
sí.
Ser boníssim, no?
Ell deia que sí, millor que el Che, en tot cas segur, no?
Està molt bé de dir que... com de bo ets el futbolín, doncs millor que el Che, pitjor que el Che, el Che com a mesura de referència. Jo sóc dolentíssima.
Jo també.
Però, a més, jo...
Allò que fan al davant de passar-se-la, ho intento...
Què? No, no, això ja està. O sigui, no puc ni concebre. O sigui, això no existeix al meu cap. A mi, per mi, el meu pitjor moment de terror és quan volen jugar al futbolín, tothom està animat, tothom està content, i falta un.
Ja.
O sigui, són tres i et miren com, vine, serà divertit. I tu, bé.
Dintre del desastre, què prefereixes? Cagar-la al darrere com a defensa o al davant?
Cagar-la al davant.
Al davant, sí.
Cagar-la al davant, sí. A més, jo tinc com els canells soldats. O sigui, jo no puc... Hi ha gent que comença a fer voltes, així ja... Jo no puc. Jo em quedo així i llavors el de darrere, diguem-ne, que intenta fer gols, malgrat tenir-me...
Tu aixeques perquè passi la pilota.
Però m'oblido d'aixecar. O sigui, imagina't, sóc com la barrera... El pitjor, la quinta columna.
Ai, l'Alejandro estaria tan orgullós de tu, Maria. A Guatemala, Alejandro Finisterre va fer altres coses. Va fundar una fàbrica de joguets amb els seus germans, capses de música... O el bàsquet de taula no va acabar de... No?
El bàsquet de taula, jo recordo haver jugat al bàsquet de taula. No sé si és el mateix invent original d'Alejandro Finisterre, però jo recordo que era com una espècie de ventosa que tu tiraves la pilota i entrava i jugaves amb dos jugadors igual. El que passa és que el de Finisterre era una bola de metall que s'atreia per magnetisme cap a la cistella.
Massa complicat.
Cap a la cistella.
El futbolín és tan bàsic com el futbol i per això funciona. És
molt bàsic.
Pum, 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 pilota cap aquí, pilota cap allà. Ja
jo
està.
Crec que funciona perquè també li pots donar com força. No? Sí, pots fer molta força, en canvi el bàsquet aquest jo crec que era més de palanqueta i de, ai, ara cau, ara...
Jo havia marxat de bars del soroll de futbolín, eh? I a més, com que no sabia jugar-hi gaire, i a més cridava molt la gent.
És un joc que es presta el crit.
Sí. Què li va passar? Llavors, diu que va ser que segrestat?
Sí, ell va tenir la mala sort quan les coses li funcionaven molt bé amb l'empresa que havia fundat amb els seus germans, Campo Ramírez Hermanos, per fer jocs, que de nou el feixisme es va interposar a la seva vida per segona vegada, que ja és mala sort perquè hi va haver un cop d'estat a Guatemala, un cop d'estat d'extrema dreta l'any 1954. Ell va ser segrestat per la policia guatemalenca i obligat a pujar en un avió en direcció a Madrid, on hauria anat, segurament, vaja, sense cap mena de dubte, a la presó. Però Finisterre era un bon inventor, era un tio amb enginy i una persona amb prou recursos per poder sortir de les situacions més desesperades. I què va fer? Doncs va fer creure a la tripulació que portava una bomba, que en realitat era una pastilla de sabó embolicada amb una espècie de paper d'alumini.
Boníssim.
La tripulació es va acollonir, el passatge va entrar a misteri i van aterrar l'avió a Panamà i ell va sortir tranquil·lament de l'avió i ell deia, quan el van poder veure a Zamora, ell presumia, mitja en broma, però també mitja amb orgull, de ser el primer pirata aeri de la història.
Molt bo. I com va acabar la seva vida, Alejandro?
La seva vida, després de passar per Mèxic, va acabar amb la mort de Franco, tornant a viure a Espanya. Ell es va establir primer a Aranda de Duero, aquella ciutat de li diuen Tierra de Vino y Cordero, doncs Aranda de Duero, i després va anar a Zamora, on va desenvolupar i va deixar els invents, i va fer el que també li agradava molt a ell, que és la poesia, i fer d'editor. Va morir el febrer de l'any 2007 a Zamora, va ser incinerat, i tal com ell va deixar escrit, les seues cendres van ser llançades una part al riu Duero i una altra part van ser llançades a l'oceà Atlàntic des de Fisterra, que és la vila que 87 anys abans l'havia vist néixer. Havia vist néixer aquest editor, aquest poeta i aquest republicà de pedra picada que passarà a la història per ser l'inventor d'un dels jocs més populars del segle XX.
Sí, senyor. I deia, cuando vaya a dar a luz, echadme a la mar. Quiero dar a luz estrellas de mar. Soy de Finisterre, soy marino. Echadme a la mar en submarino de pino de Finisterre, sin pintar, echadme a la mar. Doncs aquesta és la fantàstica història d'Alejandro Finisterre.
Ai, quina pell de gallina, per favor, quin currículum, aquest senyor.
Un gran home, un gran home.
Com sempre, meravellosament, el Jordi Creus. Gràcies, Jordi.
Gràcies a vosaltres.